matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia.
Bon dia, què tal, Raquel?
Molt bé, la Fred. Setmana dels barbuts.
Setmana dels barbuts.
Com a historiador, no?
Explica'ns
què vol dir això.
Home, és la setmana que ha de fer més fred, que tots eren barbuts.
I em fa, de fred, em fa.
Em fa Sant Antoni, divendres, amb la passada, i a més és el meu cumple, el meu aniversari.
Per molts anys.
Gràcies, portarem aquí la setmana que ve, ho celebrem.
Sí, sí, ho celebrarem molt, ben
I
fort.
I bé, la passada, que a més aquí, ja saps, amb allò de l'immaterial,
Sabadell... És patrimoni.
Exacte, és patrimoni. Aquí Sabadell és dels pocs llocs, a part de Catalunya, que hi han dues colles i que sempre es fa, caigui quan caigui, sempre es fa el dia 17, el 17, que diuen els valencians. Sempre. En canvi, altres llocs va variant.
Nosaltres però bé, ho fem bé.
Sempre, sempre.
Els altres, Sant Antoni, que ho facin com vulguin.
Colla nova, colla vella. I avui amb una persona...
I nosaltres els entrevistarem al matí.
Home, així s'estarem
pendents. És una d'aquelles entrevistes que cada any fantàstic, toca, però amb la mateixa il·lusió. I avui també.
Avui
tenim
una persona...
Tenim una convidada, una dona.
Una dona especial, una dona maquíssima... Una dona que ens ha ensenyat i ens ensenya que les coses no són fàcils, però possibles, que depenen de nosaltres mateixos. Una persona que li agrada molt ensenyar, li agrada molt parlar. Tots la coneixereu, és una persona que ha dirigit, ha fet de coach a molts llocs, però intentarem conèixer una miqueta més la persona. Una persona que jo diria que té una formació, doncs, jo diria que molt completa, que junta ciències, lletres, una persona molt humana, jo la definiria com humana, i això, com sempre, una persona especial que ens acompanya.
Doncs nosaltres, en setmanes anteriors, li vam demanar al Joaquim Badia que ens recomanés algú de qui poder conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
I havia pensat en una dona, en aquest cas, Núria Aymerich. Bueno, jo m'he dit que, a més, jo hi tinc un gran apreci i compartim bastant moments, perquè jo estic a la Cambra de Comerç com a representant del banc, llavors ella està al gremi, però mira, ahir mateix vam coincidir en un acte aquí.
Tertuliana del cafè, també.
Tertuliana, aquí amb vosaltres, la coneixeu, però jo penso que és una persona molt interessant per el que pot aportar, el que pot dir, el seu recorregut. Ella ha estat en el tema de l'ensenyament, va estar regidora aquí fa anys, ha estat en un tema de generalitat de seguretat va estar uns anys també. Ella, a més, si no ho coneixeu, té un bloc de lideratge, doncs, que
és un molt bon nom, la Núria.
Sí, jo en aquest cas tinc de dir que ho comparteixo, perquè dels seus escrits val la pena. En fi, penso que és una bona candidata.
Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, tertuliana del Cafè de la Ràdio, dona d'ensenyament, regidora a l'Ajuntament, experta en lideratge i també exdirectora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
No et queixaràs,
no, quines presentacions,
Quines presentacions.
El Quim t'ha deixat.
Sí, sí. No hi ha com tenir amics,
Exacte.
El Quim és un bon amic.
De què us coneixeu, amb el Quim?
Fa molts anys que ens coneixem amb el Joaquim i hem compartit molts actes i molts projectes de ciutat. Amb el Quim és fàcil trobar-nos. Ens trobem, fem equip, ens alineem, coincidim, hem estat a la càmera, hem estat en projectes de ciutat de diferents tipus. I d'alguna manera jo sempre dic que a Sabadell al final hi ha un conjunt de persones que
exacte,
és molt fàcil que ens trobem totes nosaltres, no? I el Joaquim i jo, doncs, ens hem trobant en moltes d'aquestes accions que fem al voltant de la ciutat.
I el centre d'esports, sobretot.
Sí.
Perquè ell és un... té la dèria, la passió,
la
passió.
La passió, jo crec que sí. És una passió per ell.
Dèria, molt bon sentit de la paraula. Sí, jo estic en dèria.
Sí.
Doncs comencem pel començament,
exacte.
No?
Exacte. On vas néixer, Núria?
Jo vaig néixer a Castellar del Vallès el 31 d'agost de 1962.
Caram, això és data complerta,
Sí, mira, em sembla que és la primera convidada que ens diu l'any, fins i tot.
Casa, hospital...
Jo vaig néixer a l'Hospital de Castellar del Vallès.
Castellar del Vallès. Mm-hmm.
Sí, tinc un germà.
Germà.
Sí, un germà. Un germà que té 7 anys menys que jo, que es diu Jordi, i que ell viu a Castellar encara,
Castellar.
Igual que ho fan els meus pares.
O sigui que tu ets la gran.
Tu jo sóc la gran.
Li feies una miqueta de...
Jo feia
de cangur.
Una mica de cangur, estones... Jo sempre he estat una mica segona mare del meu germà i l'he cuidat sempre tot el que he pogut. I era més petit, això de portar-te 7 anys, doncs sí, era, de vegades tenia això, la sensació de no sé, com de cuidar-me'n, de protectora.
Igual, això hi ha una miqueta, hi ha un començament de coach, no?
Clar, ja portava aquí miqueta,
hi ha lideratge, no?
Amb el germà.
No sé, però és veritat, i encara a vegades sí que tenim aquest rol de que jo sóc la seva germana gran, no?
I quins records guardes de la infantesa, no? I a què jugaves,
carrer,
no sé si feies molta vida al carrer...
Doncs de la meva infantesa recordo això, moments amb el meu germà de fer-li una mica de cuidadora o de protectora, i recordo que quan... I un record dels que tinc de quan era petita és que quan tenia angines, que els nens en tenen, i em sembla que abans en devien tenir més cara, no ho sé.
Abans en tenien més, jo. Oi? Crec, eh? Jo sempre
doncs
anava
també feia més fred.
Sí.
No sé si això també té a veure.
Sempre era gener, sempre era barbut, dels barbuts.
Llavors jo el que jugava era a fer classes amb una pissarra asseguda al llit amb un guix. Jo
Ostres.
Recordo que quan estava al llit malalta per angines, allò dels nens, jo jugava a fer classes i feia servir una pissarra amb guixos i feia classes. Jo d'això ho recordo perfectament, que aquest era el meu especial hobby quan era molt petita.
Mira, veu.
I després a l'escola, a quina escola anaves?
Exacte.
I eres
vaig
bona
anar,
sí, alumna?
Era sí? Molt bona alumna. Jo anava a les monges de Castellà, les germanes dominiques, i sí, era molt bona alumna. Jo recordo que a la meva etapa d'educació general bàsica traia molt bones notes.
Sí, jo... vostè va anar a l'EGB, vas anar a l'EGB.
Jo vaig anar a l'EGB, mm-hmm. I era una nena molt disciplinada, molt responsable, que a casa meva un dels elements que es deien és que quan jo portava la bata el divendres deien és que no cal rentar-la, està exactament igual que el dilluns. Ara penso que segurament estaria bé a no ser tan bona nena, no? I ni tan responsable, perquè a vegades pesa la molta responsabilitat té un pes. Però sí, vaig anar a les monges i era bon estudiant.
Fic gràcia això de les germanes, eh?
Sí,
això
molt.
Encara, una generació encara diu l'hermano, l'hermana...
Sí, el que passa que, us dic una cosa, jo no tinc cap mena de mal record d'haver assistit a les
un col·legi religiós.
No tinc cap mal record. No tinc cap sentiment de ni que em vagin obligar ni que em vagin incidir. Sí que recordo que cap al final de l'EGB hi havia una hermana, que es deia hermana Josepa, que em deia que havia de ser monja. I li vaig dir, no, jo no vull ser monja. I
la... Clar, eres tan bona nena, no? Que
van
dir,
van veure vocació.
Amb la bata, sempre neta.
No, però jo li vaig dir, miri, hermana, jo això no ho faré. No tinc la vocació de ser monja.
Uh-huh. Ja, I fins quan vas estudiar?
Fins quan vaig estudiar?
Bé,
encara ho faig.
Fins tota l'educació aquesta.
Jo vaig fer aquesta educació a les monges, després vaig anar a l'Institut d'Estudis Vidal i Barraquer, perquè era el seguiment natural, diguem, de la meva escola.
Jo també vaig anar al Vidal i Barraquer.
Ai, mira.
Sí.
Doncs jo sóc la segona generació de Vidal i Barraquer.
Ostres, ja vas estar allà a Sant...
Vaig estar a Sant Manat.
Sant Manat, exacte.
Va ser la segona promoció de Vidal i Barraquer.
I estaves vivint a Castellà. Perquè...
Jo vivia a Castellà.
Que això suposo que també és aquell moment, no?, quan deixes i vas a l'institut, no?, i has de fer un altre recorregut, un altre tipus de vida. Suposo que això va ser un canvi, no?
Exacte, el canvi de les germanes a l'institut, com va ser això?
No recordo, no recordo com a especialment impactant, jo, perquè d'alguna manera era molta continuïtat. Hi havia moltes de les... Era una manera molt natural de seguiment, perquè moltes de les meves companyes de classe, òbviament les monges, doncs només hi anàvem noies, i Vidal i Barraquer era mixta.
Exacte.
Però molta part de les alumnes de la meva classe, que quasi recordo de memòria l'ordre alfabètic de les companyes de la classe, doncs vam seguir a Vidal i Barraquer. amb el que realment no tinc cap record especialment, diguem, impactant del canvi d'escola. Tinc altres records, de Vial i Barraquer, més impactants.
Ah, doncs aviam, explica'ns. Ah, perquè a més això és curiós.
Això, que volem anècdotes, també.
Sí, anècdotes. Oi, a més, això fa gràcia perquè, és clar, el ser el cognom l'A, clar, també eres de les primeres, sempre et tocava.
Sí, em tocava sempre.
Clar.
Bé, hi ha el petit detall que em vaig casar amb el professor de matemàtiques de Vidal i Barraquer, de tercer de BUP. Llavors, això no deixa que té un punt curiós. Em vaig casar després amb el meu professor de matemàtiques, doncs amb el Ricard Sampere, que era el meu professor de matemàtiques de tercer de BUP, i que em va fer biologia a primer de BUP, al primer trimestre, substituint el professor de biologia, que en aquell temps era el Sanchís, me'n recordo, i estava l'Emili, i el Ricard ens va donar el primer trimestre de biologia a primer de BUP, fent classes de geologia, ell és físic, i recordo que vaig treure un excel·lent d'aquell primer trimestre.
Procariotes...
I després el vaig recuperar a tercer de BUP, que era el meu professor de matemàtiques. Això sempre no deixa de tenir una sèrie història romàntica.
Home, és boníssima aquesta història.
I com va ser?
Com va ser? Bueno, jo...
D'alumne?
Jo era un alumne, i ell era un professor extraordinari. El Ricard ha estat, ara ja em fa classes, però ha estat un professor extraordinari de matemàtiques i de física, i jo crec que si féssim una enquesta a Sabadell ens trobaríem que el 99,9999% d'alumnes que ha tingut el Ricard parlen de forma excel·lent d'ell. Ha sigut un professor
ens consta.
Extraordinari. I bé, coses de la vida, no? Allò, en les hores del pati, aquestes coses, converses... I
quants anys porteu ja?
Doncs no en portem.
Ah, no porteu.
No en portem.
Arribarem.
Però, de totes maneres, tinc una excel·lent relació amb el Ricard i aquest dematí encara he parlat amb ell.
Doncs una abraçada al Ricard.
Està fent la ruta de menjant, suposo.
Està fent la ruta de restaurants.
De restaurants. I, esclar, llavors podríem dir que... Esclar, ell és de formació biòloga.
Jo sóc llicenciada en biologia per ser acurats, perquè ser biòloga vol dir exercir.
Exacte, tens tota la raó.
Llavors jo no exerceixo com a biòloga, però sí que sóc llicenciada en ciències biològiques.
Sí, que el Ricard en això et va transmetre una mica la seva passió, no? Perquè decideixes estudiar llavors biologia?
Doncs sí, decideixo estudiar biologia perquè jo volia fer una carrera que em permetés dedicar-me a l'ensenyament.
Ja ho portaves al cap, ensenyar.
Sí, perquè recordo que jo
ja... De petita ja pintava la pissarra.
Ja feia classes a la pissarra. Llavors, buscant en aquell moment, doncs, era complicat. Bueno, ara que ho és, això d'elegir carrera i tenir plaça i tal. I el fet de viure a castellà, a mi això m'impactava per elegir carrera. És a dir, ara anem a l'Autònoma o anem a la Universitat de Barcelona de manera molt simple. Però en aquell moment això no era tan fàcil. I al final el Ricard em va dir, s'ha obert una matrícula a Biologia i per què no et matricules a Biologia? I sense més reflexió que aquesta em vaig anar a matricular a Biologia. Òbviament el Ricard em porta 12 anys i tenia una influència directa en mi, i per tant jo me l'escoltava. I aleshores em vaig matricular a Biologia perquè el meu objectiu era ser professora, amb la qual era una molt bona carrera, que per cert segueixo pensant que vaig fer una molt bona carrera universitària preciosa.
Autònoma o central?
Autònoma.
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 I com era la Núria d'aquells anys universitaris a l'Autònoma?
Doncs t'explico com era. En l'any 80 el Ricard va optar per obrir ESSEC, l'escola d'informàtica, aquí al Passeig Manresa, aquí molt a prop d'on som nosaltres. I per tant jo vaig posar-me a treballar a ESSEC i la meva vida universitària era de 8 del matí a 2 de la tarda. Anava a l'Autònoma...
Catalans o...
Catalans, cotxe? catalans, bus, catalans i dos busos. I a les 3 començava a treballar a ESSEC fins a les 10 de la nit. Aquesta era la meva vida universitària. En una primera etapa feia més de tasques administratives i de suport, i en una segona etapa vaig començar a donar classes d'informàtica. I vaig començar a donar classes d'informàtica doncs l'any 84...
Sí, a les Beceroles, no?
A les Beceroles, sí, quan no hi havia ni
PCs.
Sí, érem molt pioners.
Perquè explica per la gent que no conegui què era ESSEC.
ESSEC era una de les primeres escoles d'informàtica que hi havia a Catalunya. De fet, el Ricard va, amb un company seu, que també treballava a Vidal i Barraquer, van quedar-se en una escola que s'havia originat a Terrassa, que feia formació bàsicament d'administratives i de secretariat. I llavors l'altre professor, que després va morir, en Carles Blasó, coneixia doncs, els propietaris d'aquest ESSEC que originàriament venia de Terrassa, se'l van quedar el Carles i el Ricard, i aquí vam estar, doncs, treballant-hi.
I ESSEC, què vol dir?
No ho sé, jo sempre penso que era Escola de Secretariat de Catalunya, però
especial de Catalunya.
Sí, o d'ensenyaments.
Ho hem d'investigar,
ho hem investigat molt i la veritat que s'ha costat molt trobar.
I el de l'autònoma, que recordes d'això, de la carrera del va agradar tot el... perquè és clar, encara era l'època que es feia selectiu, no? O no?
No, ja jo havia canviat. Jo vaig fer selectivitat i vaig fer els 5 anys de carrera.
5 anys de carrera, val.
Sí. Jo em vaig casar tercer. Llavors, pensem que clar, jo tinc molt bons records de la carrera, el que passa que jo sempre penso que vaig fer molt poca vida universitària, en el sentit clàssic de la paraula. Penseu
que
us deia que jo treballava de 3 a 10 de la nit i estudiava de 8 a 2 del migdia, i aleshores no...
Clar, no hi havia temps de fer més vida de bar, tota la vida més universitària.
Sí, tenia poc temps de bar, no vaig fer ni un dia de vaga. Això que ara es porta tant, no vaig fer ni un dia de festa. Vaig anar a totes les classes cada dia durant els 5 anys.
Déu-n'hi-do.
No vaig fer ni un dia de festa ni un dia de vaga.
Estem parlant dels
80-85.
Anys... 80-85.
Jo vaig fer la carrera del 80-85.
Sí, ja vas agafar la democràcia, per entendre'ns, a l'universitat.
80-85, home, jo no tinc cap record ni de vagues, ni de grisos,
a l'autònoma, no, clar.
No. I aleshores jo tinc un record d'estudiar el màxim que podia, de bons professors, de bons companys de classe, alguns d'ells encara hi tinc una molt bona relació, com el Jordi o altres, i per tant tinc un record de compromís, d'esforç, de treball i de ser-hi, no?
Clar, perquè aquí ens hem saltat. Esclar, estàvem a castellà i llavors el pas de, a part, doncs, diguéssim això amb el Ricard, el pas de venir a viure a Sabadell, o continueu vivint a castellà, o com...
No, jo em caso a l'agost del 84, perquè jo havia començat la carrera el 80.
Sí, fins al 84 estàs a castellà.
Jo fins al 84 visc a castellà, és un dir, perquè clar, estudiava i treballava, per tant dormia a castellà, i el 84 vinc a viure aquí a Sabadell, aquí al carrer Sant Josep.
Ens ha dit una persona que fa molts i molts anys que et coneix, no? Doncs algunes anècdotes d'aquella etapa. Anem a saludar-lo. Quim Góngora, bon dia.
Bon dia.
On t'estaves, Quim?
Al despatx.
Estàvem aquí, bon dia, què tal?
Molt bé.
Doncs... Escolta, explica'ns a veure de què us coneixeu amb la Núria, quants anys fa, i una mica aquestes anècdotes, no?, que vau viure.
Ui, fa molts
anys. Bon
dia,
anys, Quim.
Molts anys. Bon dia, bon dia. Mira, ara que parlàveu d'ESSEC, realment vam començar a tenir relació quan em van carregar el logo d'ESSEC. El Ricard i la Núria, a partir d'una amiga en comú, i a partir d'aquí la relació pues, no ha parat.
Doncs potser te'n recordes tu, Quim, què és el que vol dir ESSEC, perquè ara estàvem buscant i no ho trobàvem.
Això és el misteri, eh? Haurem d'investigar. Aviam què vol dir.
No ho sabem.
I com era la Núria? Veiem, com era? Tan maca.
Oh, mare de Déu.
Quim.
Pues mira, una de les persones més generoses que he conegut mai. Mira que en conec moltes.
El Quim coneix bueno, tot Sabadell, eh? Tot bueno. Sabadell i part de l'estranger.
No sé, és una persona... A més a més, sempre està inventant, sempre està... ajudant. Una gran sabadellenca.
Una gran sabadellenca. I a més a més, com recordes dins de l'empresa, no?, d'ESSEC a la Núria? Perquè em sembla que també doncs, s'hi feien alguns regals.
Sí, mira, és una de les coses que em va sorprendre, que em va dir un Nadal, em diu, escolta, això de fer la felicitació de Nadal la farem igual, però això de tindre que donar una ampolla de vi o una ampolla de cava, diu, no, farem una làmina. Un artista sabadellenc, i vam estar 20 i pico d'anys, cada any, un artista diferent. No conec a ningú a Sabadell que hagi fet això. Una cosa és el celebrar els 25 anys, els 50, però fer-ho cada any per Nadal, com ho van fer ells, o a les aules, per exemple, se'ls van posar a noms de poetes. Un dia es tenia que fer un objecte per unes jornades que es feien i es va regalar un DVD de la mà de Guido, del Llorenç Balsac.
Home, tant, sí, un clàssic. Clar, és que això és totalment innovador, perquè en aquella època el que es feien eren els lots. Els lots de Nadal, allà amb el torró, no, amb l'ampolla de xampany, veritat, que encara dèiem xampany en aquella època.
Sí.
El torró de Alacant, de l'Icant,
sí.
I el torró de Xixona.
Sí, sí.
Totalment. I Quim, escolta, també m'han explicat que la Núria li va deixar un equip de música, no? A algú especial.
Ah, sí, amb el Toni Ferrés.
Sí.
Expliqueu-nos sí. Aquesta anècdota.
Ah, i això que ho expliqui ella millor.
Vinga, Núria.
Ho sento, ho sento.
Com que li vas deixar un equip de música a l'alcalde, l'Antoni Ferrés?
Bé, el Toni i jo, com vam coincidir, com ell alcalde i jo com a regidora, i amb molta ajuda del Quim, que des del principi doncs, jo crec que va ser el nostre gran nexe d'unió i, per tant, un element, una persona que va fer possible la molta confiança doncs, que ens vàrem tenir amb el Toni, doncs bé, en un moment doncs, el Toni necessitava doncs, un equip de música i doncs bé, doncs, si tens un equip de música doncs li deixes, és que no hi ha més complicació, no?
El Toni no podia estar sense música,
sí.
No podia. I un dia parlant amb la Nuri, doncs, diu, escolta, diu, doncs, amb un equip de música. I era una època que eren molt, molt amics el Toni i la Nuri, molt. Encara que vinguessin de cultures polítiques de lluny, mai es va notar.
Hi havia aquella relació personal, no? Uh-huh. Bueno, i el Toni era això, era la música i el tabac, entre altres coses,
sí,
però el tabac era, bueno, que algú també encara ho porta, Quim, això del tabac, encara...
Coi, sóc a l'antena, no.
No hem dit qui. Doncs escolta, Quim, una abraçada molt forta i moltíssimes fort. Gràcies per
moltes
col·laborar.
Gràcies, Quim.
Molts petons.
Mil petons, gràcies, Quim.
Adéu.
Clar, ara que parlàvem de l'alcalde, no, Toni Ferrés, quina relació tenies, i també, clar, perquè és que tu vas ser regidora de l'Ajuntament.
95, 96, 99 o 96?
96, 99.
96, 99.
Jo no
99.
Vaig fer la legislatura completa. Jo vaig entrar al desembre, en el ple de desembre del 96, al cap d'un any de que havia iniciat la legislatura, substituint a un regidor que va plegar i se'n va anar a Madrid, que era el Florenci Bach.
Exacte.
I aleshores sí que recordo que un dia jo conduint cap als túnels de Vallvidrera em va trucar una persona i em va dir que bé, que entres de regidora. I jo, com?
Ostres.
I no...
Ni ho sabies.
No. I no, ni ho sabia. I llavors, bueno, ell devia saber que plegava el Florenci i vaig entrar jo. Jo de l'etapa de regidora recordo que vaig arribar, abans d'entrar vaig tenir una conversa amb el Toni Ferrés que ell em va demanar que entrés al seu despatx, la recordo el moment aquell, intens, i a partir d'aquí, aquell ple que jo vaig entrar, el grup en el qual jo estava va votar en contra dels pressupostos, jo estava a l'àrea d'economia, en els següents pressupostos vam votar abstenció i en els següents vam votar a favor. I jo recordo, bueno, i d'alguna manera jo penso que hi ha una manera de fer política que és la que es fonamenta en els valors en la que ens trobem. Jo sincerament no seria capaç d'identificar un valor que el Toni i jo ens separés. O sigui, jo crec que tenim una coincidència de valors. De vegades m'he plantejat moltes vegades, però això és una altra, si vaig estar en el partit que em corresponia, almenys el que em van explicar. Jo m'ho vaig creure i amb alguns companys que encara em trobo seguim dient devem ser els únics que no ho vam entendre, o sí, o potser vam ser els únics que ho vam entendre bé. Jo també penso que sí. I els valors coincidents amb el Toni o amb el Quim, doncs, com podem veure, com podeu veure, són absolutament coincidents. Això fa molt fàcil la vida de treballar. Quan tu poses per sobre el bé comú, quan creus fermament en l'honestedat, que creus que has de treballar per una societat, per una col·lectivitat, doncs aquest és el tema que jo, els temes principals que ens unien i ens feien que la relació amb el Toni Ferrés doncs, fos sincera, fos constructiva i féssim equip.
Que això és el que hauria de ser la política, no?
Això és el
trobar aquestes solucions, no? Malgrat la disparitat d'opinions, buscar solucions pel
aquesta
bé comú, no?
Aquesta és la meva manera de veure la política, potser per això no ho faig en aquest moment.
Clar, però és que la Núria ha dit un parell de coses molt, molt interessants,
moltes, sí.
Moltes, però clar, està parlant de valors, no? I és clar també el que deia, no? Tant aquestes persones que ha anomenat ella, el Toni, doncs es pot estar o no d'acord, sobretot potser l'última part, però era una persona amb uns valors.
El Toni?
El Toni, sí, sí, era una persona amb uns valors.
El Toni coincidia plenament amb els valors i, òbviament, amb el Quim, no cal ni dir-ho, però exactament igual amb el Toni Ferrés, eh? Vull dir que els valors que ens que compartíem, bueno, aquesta cosa que, aquest tema que a mi m'apassiona tant, que és el lideratge, va d'això, no? De com es treballa per valors i com tenim una capacitat de treballar per valors i com els valors estan per sobre dels interessos personals o dels gustos. O... Llavors, jo crec que l'etapa de regidora la recordo que encara avui, quan vaig pel carrer, ens trobem molta part dels 27 regidors que en aquell moment formàvem l'Ajuntament i seguim, bueno, desgraciadament alguns, doncs, com és el Toni, no ens han deixat, i no només el Toni, però en molts casos doncs, ens trobem i seguim parlant, seguim coincidint amb aportar per la ciutat i penso que aquesta és la manera de fer una societat.
Perquè, és clar, pràcticament devia coincidir. És clar, el Toni va estar del 79 al 99.
Sí, vam plegar el mateix dia.
Vau plegar, no?
Clar, sí, vam plegar el mateix dia.
També és curiós, això, eh? Vull dir, encara que fos per circumstàncies diferents, però...
Bé, ell va decidir plegar, jo vaig plegar per un tema de valors. Jo vaig plegar per un tema de valors i ho vaig dir. Ho vaig dir en el discurs de comiat, dient que en la vida no tot és vàlid i que un ha de ser fidel als seus valors, i això a la vida costa molt fer-ho. Però jo ho he fet un parell de vegades i prenent decisions duríssimes per mi, o molt difícils, però crec que al final l'única que m'haig de retre comptes és a mi mateixa, i com a tal ho he fet en els moments que he considerat que jo havia de ser fidel a mi, per ser fidel als meus valors.
Això s'ha de ser molt valenta, no?, per fer aquesta, per prendre, perquè a vegades sempre tendim a valorar
la comoditat,
el pragmatisme.
Però això és el que et porta després l'alegria de viure, perquè et trobes en pau amb tu mateixa, no?, amb la serenor.
Jo crec que
és la decisió.
Que la societat, a veure, el que no es pot fer a la vida és explicar que aquest és la teva manera de veure-ho, i que quan a tu la vida et posa circumstàncies que has d'escollir, has de poder escollir això, el ser fidel a tu i als teus valors. En aquell moment, quan a mi em van demanar que anés de dos a la llista, jo no compartia els valors amb les persones que m'ho van proposar i, evidentment, vaig renunciar a la llista, de continuar com a regidora, i per un tema de lleialtat, per un tema de fidelitat a altres persones, però especialment a mi. I ho vaig dir en el discurs, no tot és vàlid en política. I recordo, no fa molts anys, un dia em vaig trobar la Maria Ramoneda aquí, amb una foto, i em va dir, jo et conec del discurs, perquè vas dir això, i vaig pensar, doncs jo estava convençut que no m'havia escoltat ningú, no?, en aquell discurs, que tampoc passa res, perquè al final jo crec que el més important, el que fas a la vida, és fer-ho perquè tu creus que ho has de fer.
És que malgrat tot, aquí a Sabadell, això seria un altre tema, és clar, hi ha persones amb valors, encara hi ha valors.
Societat, hi ha moltíssimes
afortunadament.
A Sabadell i arreu, a tot el món, que moltes vegades ens posem a la part negativa.
Perquè fa més soroll la part negativa que la part positiva. Llavors, la part negativa és el que omple, diguem, els mitjans, de vegades jo destaco, no?, quan aquí treballem i fem converses i aportem contingut i valor, i dic, doncs, aquest seria una manera de fer, no?, de la premsa en general, perquè el soroll omple molt més al voltant del que és negatiu que no pas de tot allò que es fonamenta en valors.
Ben més tota aquesta part, no? I vas notar una certa recança, una certa... quan vas plegar i...
Digues... De mi a mi mateixa absolutament cap, i amb els altres tampoc. Altres. No, jo no he notat mai cap recança per part de ningú, ni a mi mateixa, no, en absolut.
Doncs Núria, escolta això.
Que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat amb la joia junts, amb la pena. Partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que t'amago.
diu aquesta cançó? Per què l'has triada?
És una cançó que per si mateixa m'encanta, m'agrada. I mira, si ara em dius en quin moment recordo aquesta cançó, doncs li haig de fer un agraïment al Quim, una vegada més. Ell va ser, jo quan vaig fer el meu aniversari de 50 anys, vaig fer això, vaig buscar una persona que ens cantés, i amb tota la gent que m'havia acompanyat en els meus primers 50 anys de vida, i el Quim, òbviament, com sempre, va estar al meu costat ajudant-me a trobar la persona que ho cantava, i recordo aquest moment de celebració, un bon moment.
Un moment preciós, eh?
Llach, la música, també un company de viatge, no?, de tota aquella època, amb les cançons...
Sí. Tot els... Connectem amb l'adolescència, amb aquesta joventut, amb aquest temps, està bé, no?
Continuem en aquest viatge.
Sí, se'ns posa això, clar, que deia gallina piel, no? Se'ns posa
amb aquesta veu de
la llagrimeta, no?
Digue'ns, després, no?, un cop decideixes, doncs, deixar de banda la política, quines van ser després les següents passes de la Núria?
Deixes de ser regidora i cap a on?
Deixo de ser regidora, segueixo a ESSEC, i em segueixo formant, i un bon dia em sembla que, més enllà del coneixement, que jo sempre dic que ens alimenta l'ànima, l'adquisició de coneixement, hi ha alguna cosa més, que és contribuir que les persones, aquest fer i aquesta actitud pugui també alinear-se d'una manera serena, d'una manera forta, sent el que elles són de veritat. Amb això decideixo fer una tesi doctoral. El meu bon director de tesis, en Paco Soler Parellada, una excel·lent persona, em diu: Núria, investiga per Estats Units, perquè segurament això hi és. En aquell moment, any 2000, hi havia aquesta paraula que avui està tan complicada, que és el coaching. Als Estats Units la tenien molt ben treballada, i em agafen unes altres enginyes, que no hi fem mai més cap, per sort, i llegeixo una entrevista a La Vanguardia d'un coach que era, és Brian Bacon. Li escric una carta, li dient: jo vull fer el que fa vostè. Estava 39 i mig de febre, recordo, i li escric una carta en anglès de llarga, en paper, en aquell moment, i em contesta, em truca i em diu que haig d'estudiar. Li vaig dir: jo tinc un currículum que és el que és, però tinc força de voluntat, per tant jo voldria fer el que fa vostè. I aleshores em va trucar, em va recomanar la formació, la vaig fer amb escoles d'Estats Units, després d'Anglaterra, i després vaig decidir que jo havia d'aprendre a fer aquella feina, i després d'haver passat per uns 2.000 clients individuals, que vaig seguir a ESSE, que seguia treballant en desenvolupament de lideratge.
I així, en poques paraules, què és un coach?
Què és un coach? Un coach és un professional que ha d'estar molt ben format, ho dic perquè em sembla destacar que el coneixement també del coach és fonamental i imprescindible. És aquella persona que t'acompanya per treure el millor de tu, a definir objectius i a saber dibuixar el camí o fer el camí per arribar-hi.
O sigui que ens faltarien molts coaches, no?
Ens falten molt coaches, i ens falten especialment molts líders. Tenim una societat que hi ha poc lideratge, en el sentit d'aquesta capacitat de definir objectius i treballar per valors.
Perquè això anava a preguntar, la diferència entre, doncs, un coach i un expert en lideratge.
A veure, el coaching és una eina, i el lideratge és un estat en què cada un de nosaltres podem ser líders, i ho hem de ser. És a dir, el lideratge no va en la gent important. Tenim una població que està plena, una societat que està plena de directius que no tenen lideratge, i una societat que està plena de líders que no són directius. Llavors, aquí l'objecte...
Bona la reflexió,
sí,
també.
Sí, que preguntaria aquí, què és un líder? Què vol dir?
Què és ser un líder?
Què és ser líder?
És aquella persona que té la capacitat de definir objectius, arribar-hi, i ho fa fent equip, treballant per valors, alineant l'equip, il·lusionant-lo. I un líder sempre és compromès, generós, ètic, i té coratge i és humil.
Has trobat molts líders en el teu viatge?
He trobat líders, i hi ha persones excepcionals, no sempre conegudes, i moltes d'anònimes. Llavors, el lideratge no té res que veure amb l'èxit social. L'èxit social és una altra història que sovint pot arribar a tapar mancances. El més important és tenir persones que tinguin la capacitat de mirar en gran, de mirar més lluny, de treballar per valors. És clar que primer han de saber quins són els seus, han de tibar de les seves fortaleses, i han de saber gestionar les seves inseguretats i les seves pors. el que no és fàcil per ningú, per cap de nosaltres. Per tant, jo sempre dic que hi ha dos elements claus pel lideratge, que és tenir coratge i ser humil.
És que amb aquesta definició es podríem comptar amb els dits d'una mà, eh?
No, molt menys el que et sembla. Jo crec que molts de nosaltres no tenim consciència del nostre propi lideratge, i és líder aquell que ho vol ser. I quan ets líder, llavors decideixes què vols fer amb el teu lideratge. Hi ha ple de mestresses de casa, per dir un exemple, que són molt bones líders. I ho dic com a exemple, perquè algú pot decidir, doncs, dedicar-se a la cura de família, mestresses de casa o senyors que es dediquen a cuidar la família, vull dir que no vull fer diferenciació, però ho deia com un exemple. És a dir, de vegades només pensem en el lideratge com el que és rellevant socialment.
Sí, que té notorietat rellevant.
Que està curant, té cura de la seva família, home, dona, la persona que està treballant doncs en una empresa i que no en sabem gaire d'ella, poden ser persones amb un lideratge excel·lent, amb capacitat de fer equip, amb capacitat de treballar i fer treballar els demés, fer que els demés treballin molt bé i que assoleix els seus objectius. Cadascú elegeix quan el seu lideratge està ben desenvolupat.
Per tant, si neix o es forma...
Amb el líder no neix, sinó que es fa. I no ho dic jo, sinó que ho diu algú tan rellevant com és Peter Drucker. El que s'ha de... Per ser líder han de passar dues coses: voler-ho ser i decidir que ho vol ser. És a dir, voler-ho ser és fonamental. I reitero que amb coratge i humilitat.
I quan aconsegueixes doncs, tenir-ho clar, com et pots formar?
Llavors,
per potenciar aquest lideratge.
Es tracta de trobar un bon coach, que tampoc és un bé molt extens, diguem, perquè hi ha hagut també aquesta proliferació de coaches sense formació amb rigor, i jo en sóc absolutament crítica, perquè un coach és una persona que ha de tenir un nivell de formació acadèmica i personal com per poder acompanyar les persones a fer aquest projecte.
Clar, que anava una miqueta per aquí, perquè et trobes aquí a Sabadell mateix, que et trobes molts llocs que... posa coach, o anuncis, o tot, i clar, dius...
Una vegada més hauríem de demanar també el rigor per exercir aquesta professió.
Rigor acadèmic, no?
Núria, ara ets secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell. Què et suposa?
Em suposa...
És molt important, això,
Bé, no sé si és important. Jo crec que el que és important és pensar que una institució com el Gremi de Fabricants té 500 anys d'història.
Exacte.
I una institució que té 500 anys d'història no els té perquè sí. Què em suposa? Moltes hores de treball, molt esforç, però molta dedicació, però també em suposa que em reporta molta satisfacció, perquè el Gremi, amb aquests 500 anys, té uns valors que el fonamenten, que és de compromís amb el desenvolupament social i econòmic de la nostra ciutat i la nostra demarcació. Per tant, si el Gremi segueix treballant, aportant idees per fer que la nostra societat, diguem, tingui més recursos, les persones treballin, les persones es formin i les persones puguin tenir una vida digna, això el que fa és fer-me sentir bé. I per tant, a mi el que em lliga especialment al Gremi és aquest compromís social amb la ciutat, i que podem aportar sense la necessitat de voler salvar res, ni ser els primers de la classe, ni voler salvar el món, però sí contribuir a que la nostra societat, la més propera, també funcioni millor.
I llavors, quins són els reptes que té doncs, ara, no? En el present, el Gremi, per ser doncs, aquest motor transformador de la ciutat?
Jo crec que ha de ser capaç el Gremi de ser present des del rigor, des d'aportar idees i projectes amb contingut. Té com a objectiu el de saber teixir complicitats amb les diferents institucions de la ciutat i treballar bé amb totes les persones, que són moltes, que estem compromeses en el desenvolupament social i econòmic i cultural d'aquesta ciutat.
I ara és la festa del patró.
Sí, dilluns que ve
és Sant Sebastià,
per tant us esperem allà, i estic segura que vosaltres també ens acompanyareu.
Al carrer Sant Quirze.
Al carrer Sant Quirze, número 30.
Que ens preparareu, que fareu?
Què farem? Doncs una conferència que fa en Jordi Albaric. El Jordi Albaric han fet uns treballs en el Think Tank de Foment sobre la importància de que l'empresa tingui especialment cura dels seus treballadors i la importància de cada persona a dintre de l'organització. Llavors en Jordi Alberic ens farà una conferència. Penso que té importància que el món empresarial es faci sentir en aquesta veu de que el que és important de veritat per les organitzacions són les persones. I per tant posar-hi atenció en la cura d'elles i molt abans de dedicar-nos a, o que es dediquin a l'especulació o a l'obtenció de beneficis o només, diguem, amb l'objecte econòmic. Una empresa ha de tenir molt clar, i jo crec que la seva conferència i els seus documents van per aquí, en que el valor real d'una organització i d'una empresa són les persones i el talent de totes i cadascuna d'elles.
Doncs seguirem, un missatge molt empoderador, no? Explica'ns també, perquè abans havies estat directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Sí, he estat 5 anys.
Escola de Policia.
Escola de Policia i Escola de Bombers i Protecció Civil.
Ah, exacte.
Suposo que 5 anys en què et tocava doncs, donar la cara als mitjans de comunicació quan hi havia també problemàtiques, no? Per exemple, doncs, amb els Mossos o...
Sí, van ser 5 anys intensos, apassionants. Jo sempre ho dic i em sembla que els que em coneixeu ho sabeu, soc una gran, bueno, apassionada del món de la seguretat i dels Mossos d'Esquadra i dels bombers. Tenen una feina molt difícil, tenen una feina molt complicada i jo els hi reconec doncs, el seu treball i el seu compromís, la seva voluntat de servei. Clar, jo vaig viure moments complicats, sí? Vam viure situacions de que tots recordem que han fet prou titulars de premsa, però especialment d'interior recordo els moments viscuts de l'entrega, dedicació i vocació i voluntat de servei de Mossos d'Esquadra, de policies locals i de bombers treballant per millorar la seva organització. Realment hi ha treballs, hi ha moments absolutament molt, molt impactants i molt importants en haver fet projectes que han ajudat, que van ajudar. Tenia aquests Mossos del 17 d'agost, del qual, evidentment, no puc dir altra cosa que admirar-los, o com aquesta nit passada mateix, amb l'explosió doncs, a la petroquímica, aquests bombers que hem vist allà, ahir vespre em passaven per al cap les imatges de tota aquella formació duríssima per formar-se per fer front a aquestes situacions.
I clar, a més, això, esclar, estem parlant uns anys, quan es va començar, que tot això, com aquell qui diu, es va fer des de zero, no? Que hi havia una gran...
Evidentment que ara hi ha protocols, però que suposo que...
Quan es va començar...
Anys, no? Jo crec que aquests 5 anys que vaig estar a interior, del 2011 al 2015, el cos de Mossos d'Esquadra estava molt consolidat, però sí que jo crec que va ser anys que ens va permetre consolidar la formació contínua i el de... va haver-hi una primera etapa a Policia i Bombers de fer efectius, diguem, i de fer promoció, i vam estar en una etapa doncs, d'aprofundir, de posar rigor, de donar formació i coneixement per sobresortir en algunes àrees que els Mossos no havien fet, no havien estat excel·lents o no havien estat admirats, no havien estat especialment distingits, no? com investigació criminal o altres aspectes. Jo crec que vam treballar molt els valors de l'organització, l'alineament de valors dels equips, i jo només tinc bons records d'aquesta etapa.
Investigació és allò del CCI, no? També té un CCI els Mossos, no?
Els Mossos tenen un CCI, bé,
també,
jo
també
crec que també,
pregunto, no?
Bueno, els Mossos el que tenen, doncs, com totes les organitzacions policials, doncs, tenen els seus serveis doncs, d'informació i d'intel·ligència, evidentment, i el CCI el que sí que em ressona és que a vegades la gent se'ns vol fer policia perquè ha vist
que
ha vist CCI.
És
el que
això no val. Vocacions,
això no val.
No és la
ser
realitat,
mosso i, no? Ser policia i ser bomber requereix de valors i requereix de valors alineats
servei, no?
Amb l'organització. Voluntat de servei, compromís i molta generositat i molt coratge també.
És una feina feixuga, no? És una feina dura,
duríssima,
no?
La de tots ells i molt admirable.
Escolta, hi ha una persona amb qui parles un llenguatge molt exclusiu. Sí, és el teu fill,
sí.
El Ricard Sempere. Ricard, bon dia!
Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns que tenim aquí a la teva mare aquest llenguatge que parleu entre vosaltres dos.
Aviam si us
com
entenem.
És? A veure si us entenem. Saludeu-vos.
Hola, Tati.
Hola, Nini.
Hola. Què fas, Tati?
Pues mira, aquí esperant per entrar, que estava escoltant l'entrevista.
Com t'estimo.
Que bonic això, no? Oh. Doncs de tenir unes paraules pròpies entre vosaltres.
Sí.
L'amor ja...
Sí, a mi m'agradaria explicar una mica, perquè és que és una mica curiós, no? I justament ahir ho comentàvem. que clar, o sigui, pots sonar inclús una mica freak, no? El fet de...
Però freak en el bon sentit de la paraula, ens encanta.
Evidentment, no? Però què passa? O sigui, la meva mare, clar, al final, o sigui, vosaltres la coneixeu amb una faceta molt més de ciutat, molt més professional, però clar, jo l'he viscut, diguem, a casa, i a més, diguem, he crescut amb ella, passant molt temps, ella i jo, els dos junts i sols, no? I una mica com... És difícil d'explicar, eh? Jo crec que hauríem de buscar un lingüista que ho expliqués i que digués exactament què ha passat aquí, no? Però és veritat que de tantes hores, no?, i de tanta comoditat i de tanta connexió entre ella i jo, hem començat, o sigui, vam començar com una mica a modificar el llenguatge. O sigui, a modificar el llenguatge sense adonar-se'n molt i anar afegint termes que realment eren com molt nostres, no? Era com... jo li podria dir t'estimo, mama, però no li dic mai t'estimo, i això és dolent, no ho és, perquè li dic, per exemple, pimonini.
Ai.
I clar, dius, això d'on ve, saps? Perquè realment és un llenguatge totalment desconnectat del català, no? Però són coses com curioses. Jo crec que és una mica d'aquesta connexió que tenim ella i jo, perquè realment és, o sigui, la meva mare és una persona que, com podeu veure, és totalment polifacètica, és una persona amb una força de voluntat brutal, però també una mare excepcional, no? I clar, és jo el que he viscut a casa, no? I una mica jo crec que d'aquí ve el tema d'aquest llenguatge una mica curiós que tenim entre ella i jo.
Doncs Núria, a veure, explica'ns aquest llenguatge, no?, que ara ens explicava el teu fill, com va sorgir i una mica doncs, com l'heu alimentat, no?, al llarg del temps.
La veritat és que mai ens hem parat a fer una anàlisi.
Aquest anàlisi.
Científic.
Però sí que és cert que tenim un llenguatge que és nostre i jo crec que bàsicament és el signe més clar de connexió i d'estimació que ens tenim, òbviament.
Ricard, explica'ns una mica, que ja ho has dit, però com és la teva mare? Com a mare, la Núria, que nosaltres, clar...
I com és ella?
Jo crec que una cosa que destaca de la Núria és que realment és com com la veieu. És a dir, és una persona que és apassionada d'absolutament tot el que fa, i jo crec que, i no ho poso en dubte, que també del fet de ser mare. Però realment és una persona de que sempre està a tope, pendent de tot, és extremadament polifacètica i jo crec que ho veia una mica quan explicava la seva trajectòria, no?, que estàveu veient, de que realment ha tingut la capacitat de fer mil rols i també està al de mare, no? I per mi és una de les coses que admiro moltíssim d'ella, o sigui, el fet de tenir aquesta capacitat d'adaptació, de reconvertir-se i que és al final algo que es demana clarament a les noves generacions i que ella, sent d'una generació més antigua, realment ho té d'una forma extremadament natural, no? I crec que tanta gent pot aprendre moltíssim d'ella.
Sí, totalment. Digues.
No, i com a mare no, és, ha sigut una persona que jo crec que s'ha dedicat a mi, que sóc fill únic, en cos i ànima. I sí.
Un amor particular, que deia el...
I únic. Únic,
amor
totalment.
Particular que deia el Llach, no? Lluís Llach.
Doncs, Ricard, moltíssimes gràcies per participar i per sorprendre
moltíssimes
i emocionar
gràcies.
La teva mare,
La tenim aquí, que l'has fet, bueno...
Sí, entre llagrimetes, tati.
Estem aquí.
Tati.
Us deixo que continueu.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada, bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu, carinyo.
Adéu.
Estic d'acord, amb tot el que comentava, amb aquesta capacitat també de no només apassionar-te, sinó de transmetre aquesta passió, no?
S'expressa molt bé,
Sí. El Ricard.
Sí,
Ricard és un encant.
És un encant.
Ja ho veus,
Sí.
Tinc un fill que realment és un regal tenir. El Ricard, jo sempre dic que ni un dia de la meva vida m'ha portat un problema. Ni un dia. Jo sempre dic, Jo no tinc cap record, i ho dic sincerament, amb la mal cor, i no ho dic perquè és aquest moment. O sigui, jo no tinc cap moment de la meva vida...
T'estàs sentint.
Sí. Però no tinc cap moment que digui m'ha portat un problema. I no he tingut, i sempre ho he dit, mai un instant que digui quines ganes de deixar-lo amb l'àvia perquè estic cansada. Jo mai, ni un instant de la meva vida, he tingut ganes de no estar amb el Ricard. Sempre, des de que va néixer, sempre hi he estat amb ganes d'estar amb ell. Ni un instant. És que és un, de veritat, és un regal de la vida tenir el Ricard de fill, i ho dic sincerament.
Doncs vinga, que nosaltres també et fem un regal amb una aturada musical.
All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes.
Fa cosa, trepitjar aquesta bauassa, no? Per què has triat aquest tema, que també té una sonoritat molt especial?
M'agrada molt aquesta peça, i la lligo això, amb persones que estan vivint moments absolutament dolorosos i que en algun moment que hem compartit doncs, molta dificultat i molt dolor, doncs aquesta cançó en algun moment i en algun d'aquells instants tan complicats doncs, ha estat present i ens ha ajudat, no? o li ha ajudat. Llavors, per mi és una cançó que, doncs, que li queda dedicada a qui més pateix.
Perquè la vida és alegria, però també és patiment. Sí,
també
no?
És dolor, no?
També és dolor.
I hem també, de saber...
Tenim persones estimades patint molt, per tant...
També hem de saber...
Una abraçada per...
Per tota la gent que pateix.
Per la gent que pateix, evidentment. Tu com ho fas? Quan vols, doncs, quan tens un moment de patiment, perquè sempre hi ha dificultats a la vida, com trobes aquell punt de l'alegria de viure?
La primera cosa que he après és que quan hi ha un moment de patiment l'haig de viure. I haig d'aprendre a no defugir aquest moment.
Acceptar.
És a dir, quan algú del teu entorn pateix o té problemes gravíssims i jo pateixo, jo accepto aquest patiment, perquè si realment algú t'importa, te l'estimes o és algú proper a tu o no tan proper, però allò et provoca dolor, jo crec que el primer que hem de fer és acceptar aquest dolor i respectar-nos-el. I a partir d'aquí hem de seguir endavant amb objectivitat i mirar d'acompanyar a qui pateix i aportar-li la màxima serenitat possible.
Que és el que dèiem al començament, no? Que és difícil, però és possible, no? Les coses,
sí.
Que a vegades costen molt, no? I una miqueta també això que comentava el Ricard, no? Que és una persona, dona polifacètica. Abans d'entrar comentàvem també les coses de l'alimentació.
Sí.
Que també la Núria també està en una qüestió molt especial,
a veure,
no?
A veure, que tinc curiositat, explica'ns.
Bé, no, bueno, estàvem parlant de que a mi m'agrada molt tot el que és la medicina ayurvèdica. I tot i que no sóc una experta, sí que en sóc una usuària sempre que puc. Això no treu que si me'n vaig anar amb el Ricard puc menjar, doncs, no sé, un ànec com aquest diumenge...
O amb el Quim.
O amb el Quim i beure'ns algunes copes, eh? També ho fem, eh? Però no habitualment, i s'ha de dir que la medicina, per exemple, ayurvèdica, forma part també d'aquesta filosofia de l'equilibri personal que ens dona aquest lideratge, no? Aquest equilibri que un ha de tenir... que hem de tenir els peus a terra, el cap ha de volar una mica, però en tot moment hem de tenir la capacitat de saber gestionar les nostres emocions i saber que tenim un eix que ens sustenta. L'Ayurveda fa això, fa un equilibri entre la ment i el cos, i tot i que no sóc una gran complidora, doncs no sóc vegetariana, no faig tot el que la medicina ayurvèdica em recomanaria, sí que en el que puc tendeixo en aquest equilibri.
Intentes buscar, no? Doncs aquest equilibri a través doncs del que menges, és que en realitat som el que mengem,
i del que fas.
Quines persones que tenim al programa, eh?
Ens passaríem hores, el que passa que tenim molts més convidats que ens esperen.
Estan aquí ja trucant
i que també tenen ganes
d'explicar.
I que són tremendament importants.
I molt importants, moltíssims, perquè parlarem d'educació en uns minuts a la secció Un altre món és possible. Se'ns acaba el temps. De qui vols que coneguem l'alegria de viure, Núria?
Bé, doncs us podria proposar diverses persones. L'alegria de viure, jo crec que a mi m'agradaria proposar, doncs, em venen al cap una o dues persones que penso que són persones compromeses, per exemple, amb la nostra ciutat, però que treballen amb valors, i per valors, i a través de valors. I a mi això sempre em provoca admiració. Hi ha, em ve al cap, si vols te'n dic dues, una, dues.
Les que vulguis.
Doncs, que vulguis. Mireu, us proposo, em ve al cap, sabia que m'ho preguntaríeu, per tant, hi he donat unes quantes voltes, i estava entre dues persones. Una és el Manel La Rosa, jo crec que té una llarga trajectòria vinculada a la ciutat, amb una generositat i amb un rigor que és d'admirar. Sempre pensa en clau ciutat, en clau país també, i a mi això em fa sentir que val la pena, no? Per tant, jo el Manel La Rosa penso que és un bon candidat. I l'altre, que també admiro profundament pel seu coneixement, pels seus valors, és en Pep Benaúl. Pep Benaúl, que hem viscut, també vivim molts projectes amb ell, i que és un home que té clar el que vol dir i el que fa, però que té uns valors que el sustenten i un coneixement que l'avala i un compromís també amb la ciutat. Per tant, us deixo també dos noms aquí sobre la taula perquè, si us poden ser d'interès, doncs a la vostra disposició.
Doncs els buscarem, els convidarem i esperem que comparteixin amb nosaltres la seva alegria de viure com has fet avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Adéu. Where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Al matí, amb Raquel García.